Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui us volem parlar de la renovació de l'espai interreligiós de Migrastudium, un espai interreligiós que està situat a Barcelona. De fet, fa més de 10 anys que des de Migrastudium aposten per la diversitat cultural i religiosa. Un dels pilars d'aquest objectiu és l'espai interreligiós, que cada any rep més de 3.500 visites. Es tracta d'un espai adreçat als infants, adolescents i joves en període formatiu, que contempla sobretot en el currículum competències relacionades amb la interculturalitat i la diversitat religiosa. També per persones adultes que treballen en l'àmbit de la diversitat o que necessiten eines per interaccionar en un context de pluralisme cultural i religiós. Aquesta nova proposta que han presentat fa escasses setmanes dona sobretot èmfasi al treball per la cohesió social, buscant sempre anar més enllà dels estereotips i dels prejudicis i aproximant-se a la diferència en clau d'igualtat i també d'oportunitat. Avui en parlem d'aquesta renovació de l'espai interreligiós de Migrastudium i ho fem en conversa amb la Maria del Carmen de la Fuente. Ella és la directora de Migrastudium. Però, com sempre, també recordem, tancarem el Paraules de Vida amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem.
Paraules de Vida amb Emili Pacheco.
Maria del Carmen, bon dia i benvinguda al Paraules de Vida.
Bon dia.
Avui ens acompanyes al programa per parlar d'aquest nou espai de trobada interreligiosa que heu reformulat des de Migrastudium. Una mica, parla'ns de, primer de tot, quin és el camí que s'ha fet fins ara i què és el que es pretén fer a partir d'ara?
Bé, doncs l'espai interreligiós és un espai expositiu, pedagògic, que té per a objecte ajudar al coneixement i al reconeixement de la diversitat cultural i religiosa present a la nostra ciutat, a Barcelona, i al nostre país, a Catalunya. És un projecte que va néixer fa més de 10 anys amb aquest anhel i desig, no?, de poder tenir algun lloc on les persones, especialment els infants, els adolescents i els joves, poguessin entrar en contacte amb aquesta diversitat a través del joc, a través de tocar els subjectes, a través de tenir diàlegs interessants, a través d'escoltar testimonis. I aleshores per l'espai han anat passant molts joves, molts infants, moltes famílies, moltes escoles, amb una mitjana més o menys d'unes 3.500 persones cada any. I aleshores, fruit de 10 anys amb aquesta activitat, ja fa un parell vam pensar que era el moment de... Començava a ser hora de refer una mica la proposta. I aleshores el que hem fet és obrir encara més l'espai. És un espai tancat, però el que hem volgut és fer-ho més obert. Hem volgut incorporar tota l'experiència d'aquests anys, no?, de contacte, de diàleg, de trobada amb les diferents comunitats religioses presents a la nostra ciutat i fer un espai nou, més modern, no?, més, com et deia, més obert i que pugui continuar sent aquell espai que nosaltres pensem que és fonamental per conèixer i reconèixer que vivim en una societat diversa i que això és un valor, una riquesa, i que pot ajudar als joves i als infants i també a les persones adultes a veure, no?, que més enllà dels colors, més enllà de les aparences, hi ha molt contingut, hi ha molta història, hi ha molt relat, hi ha molta vida. I a partir d'aquí, pues, això, no?, obrir-se a l'altre.
De fet, el que feu és una revisió, no? Si sempre esteu des de Migrastudium molt pendents de la realitat, de què és el que es viu, i per tant, una actualització d'aquest projecte que ha estat tot un èxit al llarg d'aquests 10 anys, no?, i que a partir d'ara, doncs, ha de continuar així, no?, d'aquesta manera, però actualitzat, immers en la societat que li toca viure.
Sí, exacte. Sí, a Migrastudium el que intentem és pues estar pendents de, del que passa al nostre voltant. Nosaltres som una entitat que ens dediquem a atendre, acompanyar a persones migrades, persones que arriben a la nostra ciutat, i això es va canviant, no? Els perfils de les persones que arriben, les seves necessitats, també van canviant molt amb el temps, no? I aleshores això ens obliga a estar molt amb els ulls oberts i escoltar molt el que passa. Uh-huh. Aleshores és fruit d'aquest veure, d'aquest escoltar, quan intentem, no?, que els nostres projectes es vagin adaptant, i la proposta educativa no podia ser menys, no? Uh-huh. Que en aquests 10 anys hem après molt, també, hem tingut molta relació amb persones molt, molt diverses, i aleshores cada cop que t'apropes veus, no?, veus com veus més el detall i veus tota la riquesa. Aleshores pues, hem incorporat noves dinàmiques, no? Parlem de com s'organitza la vida, no? En cada confessió religiosa, no? En quin és el cicle vital, quin també és el cicle anual, quines són les festes. Això són, no?, noves incorporacions d'activitats que abans no fèiem. Hem creat també un espai, no?, uns racons on reproduïm el TAS dels centres de culte, no?, el reproduïm físicament, no?, perquè també els infants i els joves pues, es puguin apropar, puguin conèixer, no?, els diferents objectes, els diferents elements, i sobretot quin sentit i quin contingut tenen, no? I tot amb la idea de que, clar, quan més t'apropes, veus, no?, com els objectes o, no?, o les pràctiques són diferents, però també et vas adonant com de fons, no?, hi ha sempre aquesta mateixa cosa, no?, aquesta mateixa idea de que totes les persones som iguals i ens hem d'estimar totes, sigui quin sigui el nostre origen, no?, sigui qui sigui la nostra religió, sigui el nostre color de pell, no? Aleshores, és jugar amb aquest veure la diversitat per entendre, no?, que al final totes i tots desitgem el mateix.
Els temps que vivim és més necessari que mai el coneixement mutu de les religions. Ara parlem, no?, d'aquest diàleg entre cultures, diàleg entre, en definitiva, entre les religions, entre la cultura, i sobretot ara, no? O sigui, quan potser veiem situacions que són complicades.
Sí, sí, sí. Bueno, nosaltres creiem, no?, que hi ha grups, no?, hi ha interessos, no?, que ens obliguen o que ens diuen, no?, que és millor viure separats, que és millor no barrejar-nos, que, no?, que l'altre ens fa por, no?, que el que és diferent millor que estigui lluny. O sigui, hi ha una iniciativa, no?, com iniciatives que ens porten cap aquí, i aleshores nosaltres volem posar-nos el gra de sorra a l'altra part de la balança, no? De dir, bueno, doncs nosaltres què podem fer per demostrar que això no és cert, no? Que quan més relació, que quan més t'apropes a l'altre, més el pots entendre i més pots descobrir que hi ha una persona que és igual que tu, no? Que és diferent en aspecte, però és absolutament igual que tu.
Suposo que aquí juga un paper important el fet de l'auge que hi ha hagut de l'extrema dreta a molts països d'Europa, també aquí a Espanya, de partits que el que provoquen és això, no? El rebuig cap a l'altre, no? cap a la diversitat.
Sí. Sí, 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 el rebuig cap a l'altre, sobretot cap a l'altre que està en una pitjor situació que tu, no? Cap a l'altre que és més pobre, cap a l'altre que té més necessitat, no? Cap a l'altre que és més vulnerabilitzat que tu. O sigui, hi ha com aquest intent de rebuig, això és cert, i aleshores nosaltres el que intentem és donar la volta, no? I realment és molt fàcil veure, no?, com quan entres en contacte qualsevol persona que faci un contacte amb algú altre que sigui diferent, és veritat que les pors es van esvaint. A partir del contacte i el contacte, no?, les pors es van esvaint, perquè al final, no?, pues això que deia, que al final veus que allà hi ha una persona, no?, amb els mateixos anhels, les mateixes preocupacions, el que passa que li posem noms diferents o utilitzem una llengua diferent, no?, però en el fons som iguals.
Parlem, Maria del Carmen, també de la Fundació Migra Studium, avui que ens acompanyes al Paraules de Vida. De fet, un dels vostres lemes és acollir, vinguin d'on vinguin les persones, no? Que això és humanitat.
Sí, aquest és com la nostra vocació, no? Migrastudium existeix per acollir persones vinguin d'on vinguin, no? Amb la nostra, nosaltres tenim com el mandat, no? Perquè la nostra missió ho diu, de fixar-nos en les que són més, en les que són migrants i en les que són més vulnerables, no? Aleshores, nosaltres, el nostre desig és això, no? Mai ho aconsegueixes del tot, no? Però el desig és estar al costat de les persones que necessitin en algun sentit, no? Que alguna entitat com a Migrastudium l'acompanyi, que alguna de les persones que estan a Migrastudium, a l'equip, pues, l'acompanyin, i ens dona igual el seu origen, no? Perquè el que veiem és una persona que necessita en algun moment de la seva història pues, a ser acompanyada i sobretot quan és una persona que ha fet un procés migratori amb tot el que allò implica, no? Que és canviar de lloc de viure, moltes vegades deixar enrere la teva família, moltes vegades patir moltíssim per arribar al lloc on vols arribar, no? Perquè no es posa gens fàcil que les persones migrin, no? Aleshores, amb tot aquest patiment, pues, les persones moltes vegades arriben a casa nostra, moltes vegades no tenen una xarxa social, no? Perquè quan acabes d'arribar a un lloc pues, no tens xarxa social, no? Aleshores, bueno, pues, nosaltres intentem pues, en aquests primers moments poder acompanyar i poder ser una part d'aquesta xarxa social que després segurament serà molt més gran, no? I la persona pues, farà el seu projecte vital.
A més, també parleu de la necessitat, no?, de tenir persones migrades entre nosaltres, no?, perquè fan una feina també molt important, no?
Sí. Sí, sí. O sigui, hi ha la part de ens necessitem perquè uns als altres ens necessitem, però a més, no?, quan entres en temes econòmics, de mercat de treball, temes demogràfics, no?, la piràmide demogràfica de països europeus, doncs veus que el futur es necessita que amb els que estem aquí, no?, i les persones que han nascut aquí i que han viscut aquí tota la vida, pues, això no se sosté, no? Aleshores, necessitem que altres persones vinguin i, no?, i ens acompanyin i juntes fer pues, aquesta societat del futur, no? Aleshores, estem convençudes d'això, que necessitem que vinguin. O sigui, no només que les hem d'acollir, les que volen venir, sinó que a sobre necessitem, no? Perquè el demà ha de ser compartit i aleshores apostem per això, no? El que passa que no és fàcil, perquè a dia d'avui hi ha moltes, no?, com moltes fronteres, moltes barreres perquè les persones puguin arribar, no? El que és una contradicció perquè dius, bueno, si la societat necessita però no vols que arribin, què passa, no? Quan saps que les persones igualment arriben, no? Perquè, bueno, els somnis són molt difícils d'aturar, no? Aleshores, les persones acaben arribant, però és veritat que acaben quedant en aquest espai d'irregularitat, no?, que les sotmet a viure en unes condicions poc dignes, no? Pues a tenir una feina en situació, no?, sense contracte, a viure mig amagat perquè tens por a que et deportin, i això comporta, pues, no?,
se subjecta
de molt patiment. Sí, exacte.
De fet, ara parlarem també, no?, de quin és el paper que fa la Unió Europea amb tota aquesta situació, però no sé, preguntar-te abans, tu ara mateix et feies la pregunta, no?, què passa amb tot això? Quina és la resposta? No sé si també hi ha interessos de, no sé si de grups mediàtics o quan es parla i quan es posa el concepte negatiu, no?, pejoratiu de la immigració, de les persones que, com dius, han de marxar de casa seva perquè no tenen un futur, no? No sé si hi ha interessos que fa que veiem que la societat vegi malament tota aquesta situació, no? I després el paper que fan les administracions, no? En aquest cas, la Unió Europea, no? Que no sé si el paper que està fent és el més correcte o el més idoni.
Sí, bueno, diríem que no. Segons el nostre punt de vista, diríem que no. O sigui, ja el fet de maltractar algú, sigui quina sigui la seva situació, ja no està bé, diguem, no? O sigui, aquí ja, no?, maltractar algú, per què, no? Per quina raó de ser, no? I aleshores, a sobre dius, no, i a més, maltractes a persones que han de sortir moltes vegades dels seus països d'origen i deixar ja la seva vida perquè no tenen una alternativa de vida en el propi país, perquè si no, segurament no marxarien, no? I moltes vegades aquestes causes, les causes que les fan sortir dels seus països d'origen, tenen a veure amb nosaltres, no? És a dir, moltes vegades, bueno, pues ja, no, l'explotació de molts territoris, no? L'espoliació de molts recursos que fan que sigui impossible la vida en molts llocs del planeta, i això fa que moltes persones hagin de deixar casa seva, no? Aleshores, en aquest trànsit, a més, poses totes les barreres possibles perquè la gent no acabi arribant, no? Perquè o que acabi arribant amb molt poques forces, no? I aleshores, un cop que tens a les persones amb molt poques forces, diguem que les pots manipular de la manera que tu consideris, no? I aleshores, una part d'aquesta manipulació és sotmetre-les, com deia, pues, a viure en la irregularitat, no? I aguantar i haver de, no? d'acceptar condicions de vida i condicions de treball que una persona amb totes les seves forces i amb tots els seus drets no acceptaria mai, no? Això, per això crec que hi ha interessos, no? Perquè hi ha algú que se'n beneficia, no? Hi ha algú que se'n beneficia de tot el que li passa a les persones quan fugen de casa seva, i en tots aquests camins hi ha moltes màfies que estan guanyant diners, moltes empreses, no? que estan guanyant diners, doncs les de seguretat, les que rearmen les fronteres, no? Aquí hi ha molt negoci, i després, un cop aquí, doncs tothom que està explotant algú perquè la seva situació és irregular, doncs també s'està beneficiant, no? I aleshores s'està empobrint la societat a la vegada, no? Perquè, bueno, doncs aquesta persona doncs hi ha una sèrie d'impostos que no està pagant quan tu contractes algú en situació irregular, no? Aleshores, bueno, és com un engany en el fons, no? I al final qui pateix, bueno, pues és com els de sempre, no? Els que no es beneficien de res, i especialment les persones migrants, no? I el paper de la Unió Europea és aquesta il·lusió, que jo crec que és una il·lusió, de pensar que podem convertir Europa en una fortalesa, perquè això ens farà més feliços, no? I ens protegirà. Quan s'ha demostrat que això no és així, no? I més, no sé, pues el darrer any, no? amb aquest tema del Covid, pues qualsevol diria, no? que ens podem protegir de tot, i, no? I tants diners invertits en protecció, i després veus que potser la cosa no ve per aquí, no? Aleshores, bueno, creiem que és desencertat, no? Que s'hauria de posar al centre sempre la dignitat i els drets de les persones. I això per sobre de qualsevol altre interès. El que passa que això no és el que acostuma a passar.
Clar. I per acabar, Maria del Carmen, pandèmia i procés migratori. Com està afectant també la pandèmia? No? El context mundial que tenim actualment des de fa un any, pràcticament, com ha afectat el procés de les migracions?
Bueno, jo crec que en molts sentits, pues, ha fet molt difícil, no? que es produeixin alguns itineraris o alguns processos migratoris que s'haguessin produït, d'una banda. Per una altra, hi ha altres que no s'han parat. La realitat de Canàries, veiem, no? que hi ha gent que això, que li és igual perquè que no s'ha aturat. Això, no? Tenim aquestes dues bandes. I després una altra qüestió, que jo crec que aquesta és en positiu, que crec que amb la pandèmia hem vist, quan hem mirat qui era essencial a la nostra societat i qui estava ocupant els jocs essencials de la nostra societat, hem vist molts rostres de persones migrades, i especialment de dones migrants, no? Cuidadores, persones que estan treballant, no? en els serveis més bàsics, i jo crec que això és positiu, no? I que això hem de reconèixer-ho, no? I hem de pensar, no? Què faríem sense no? Qui estaria fent aquesta feina si no estiguessin aquí totes aquestes persones, no? Per tant, l'essencialitat i la migració van de la mà, no? I jo crec que reconèixer-ho és de justícia. Aquesta seria com la part més positiva, o d'on crec que podem treure algun aprenentatge.
I com a conclusió, en mig minut, quin seria el repte que tenim com a societat?
Pues jo crec que el repte que tenim com a societat és atrevir-nos a posar-nos al costat de l'altre i mirar-lo i reconèixer... No? Sí. Sí, sí. O sigui, és dir, mira, cadascú de nosaltres el que hauria de fer és aquella persona, no?, que per ser estrangera li fa por, no?, apropar-se, no? Apropar-se i preguntar i interessar-se, no? I veure què passa quan et trobes amb la persona, no? I quan es trenca aquest mur, no? Que moltes vegades ens separa simplement perquè l'altre és diferent, no? Aleshores, atrevir-se, jo crec que ens falta l'audàcia de posar-te al costat d'algú altre i mirar-li els ulls i a veure què veus, no? En aquells ulls.
Maria del Carmen, gràcies avui per haver-nos acompanyat al Paraules de Vida.
Moltíssimes gràcies.
Paraules de Vida. Directe a tu.
I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. En primer lloc, hem d'agrair als bisbes de Catalunya el seu posicionament valent davant del context social i polític que vivim en aquests moments a Catalunya. Tal i com van manifestar dijous passat, després de la seva habitual reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense, els bisbes es mostren clarament a favor dels indults dels presos polítics catalans, atès que es necessita alguna cosa més que l'aplicació de la llei, com diuen. I mostren també tot el seu recolzament al diàleg com a única via efectiva davant de les divisions i per tal de trobar una sortida airosa a l'actual conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol. En segon lloc, al llarg de tota aquesta setmana, del dilluns 14 fins al divendres 18 de juny, s'ha celebrat a Roma la 42a sessió de la Conferència de la FAO, que és una organització específica de les Nacions Unides, la ONU, dedicada a l'agricultura i l'alimentació. Aquest organisme internacional es va crear el 16 d'octubre del 1945 a la ciutat de Quebec, i actualment consta de 188 membres i el seu lema és el d'ajudar a construir un món sense fam. El fet és que aquesta institució descentralitzada de la ONU té la seva seu a la ciutat de Roma, a Itàlia, com per exemple les Organitzacions Internacionals del Treball o de la Creu Roja tenen les seves seus a Suïssa, a la ciutat de Ginebra. Aquest fet, que la seu de la FAO estigui permanentment a Roma i que precisament es dediqui a erradicar la fam al món, ha generat que des dels seus orígens els papes s'interessessin molt per aquest treball internacional. Per aquest motiu, aquesta setmana el papa Francesc ha adreçat un missatge a Michael Kurtyka, ministre de Clima i del Medi Ambient de Polònia, que ha estat el que ha presidit aquesta conferència de la FAO que s'ha realitzat d'una manera virtual. D'entrada, el papa Francesc reconeix la gran feina que realitza aquest organisme de la ONU a la recerca de respostes adequades al problema de la inseguretat alimentària i la desnutrició, que en el moment actual, marcat per la pandèmia, adquireix un relleu particular. Però tot i això, no li priva al papa de denunciar que tots i els èxits obtinguts en les dècades anteriors, ara, molts dels nostres germans i germanes encara no tenen accés a l'alimentació necessària, ni en quantitat ni en qualitat. El papa parteix d'una constatació ben real i ben trista, recordant que el 2020 el nombre de persones que estaven exposades al risc d'inseguretat alimentària aguda i que tenien necessitat del suport immediat per subsistir ha aconseguit la xifra més alta de l'últim quinqueni, però assenyala que aquesta situació podria agreujar-se en el futur a causa dels conflictes, els fenòmens meteorològics extrems, les crisis econòmiques, juntament amb la crisi sanitària actual, font de mancança i fam per milions de persones. En la seva part propositiva, el papa Francesc invita els estats a adoptar polítiques capaces d'abordar les causes estructurals que provoquen aquesta situació. I diu que per oferir una solució a aquestes necessitats és important, sobretot, garantir que els sistemes alimentaris siguin resilients, inclusius, sostenibles i capaços de proporcionar dietes saludables i assequibles per tothom. Novament, el papa insisteix en el canvi necessari que ha de fer l'economia, posant en el centre la persona humana més que no pas l'enriquiment desmesurat. La reconstrucció de les economies postpandèmiques ens ofereix l'oportunitat de revertir el rumb seguit fins ara i invertir en un sistema alimentari global capaç de resistir a les futures crisis. promovent una agricultura sostenible i diversificada que tingui present el valuós paper de l'agricultura familiar i de les comunitats rurals, atès que la manca o escassetat d'aliments la pateixen precisament els que els produeixen, perquè 3/4 dels pobres del món viuen en les zones rurals i per guanyar-se la vida depenen principalment de l'agricultura. I alhora són ells els qui estan més exposats a patir la inseguretat alimentària, una de les grans contradiccions del nostre món. Per acabar, diu el Papa que calen gestos tangibles, que tinguin com a punt de referència la comuna pertinença a la família humana i el foment de la fraternitat, i conclou amb una invitació. Aprofitem aquesta prova com una oportunitat per preparar el demà de tots, sense descartar ningú, de tots, perquè sense una visió de conjunt ningú tindrà futur. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Ja fa unes setmanes que ens trobem de ple en el període que l'Església anomena temps ordinari. Encara que l'adjectiu ordinari s'utilitzi sovint per referir-se a allò que és habitual i rutinari, aquest és un temps especial per trobar-nos amb Déu en la nostra vida quotidiana. Tot és gràcia per aquell que és capaç de veure Déu en el dia a dia. Aquestes setmanes, com ja ho vaig fer durant la Quaresma, voldria animar-vos a llegir amb fe la Sagrada Escriptura. En particular, us convido a meditar la lectura de l'Evangeli de Marc que proclamem en l'Eucaristia dels diumenges durant aquest any litúrgic. L'Evangeli conté les paraules i les accions de Jesucrist. Cada paraula de Jesús és com un raig de llum que il·lumina la nostra vida. Si escoltem Crist amb atenció, arribarem a tenir els mateixos sentiments que ell. Pregar amb l'Evangeli és com endinsar-se en un cel ple d'estrelles les nits clares d'estiu. Cada vegada que el contemplem, veiem un estel que no havíem vist abans. I és que el missatge de Jesús sempre ens sorprèn i ens aporta alguna cosa nova a la vida. La paraula de Déu pot ser alhora dolça i amarga. Dolça perquè ens dona força per viure, esperança i alegria. Amarga perquè la paraula sovint qüestiona la nostra manera de viure. Diu Sant Efrem que Déu ha amagat en la seva paraula tresors molt variats perquè qualsevol persona que s'hi apropi pugui enriquir-se i trobar-hi aliment que la faci créixer en la fe i en l'amor. I és que l'Evangeli és una font inesgotable de la qual tots podem veure. Quan llegim junts l'Evangeli, deixem que Crist entri en la nostra vida i es quedi amb nosaltres. La paraula de Déu cura les nostres cegueses i ens converteix en un sol poble, unit i solidari amb tots els nostres germans i germanes, però especialment amb aquells que pateixen la marginació i la solitud. Avui l'Església ens convida a llegir l'episodi de l'Evangeli de Marc conegut com la tempesta calmada. El relat és breu. Els deixebles naveguen en una barca al llac de Galilea. Jesús també és amb ells i dorm sobre un coixí. Tot d'una s'aixeca una terrible tempestat que està a punt d'enfonsar la barca. Els deixebles, espantats, desperten Jesús i li demanen ajuda. Jesús s'aixeca, increpa el llac i arriba una gran bonança. Tots podem sentir-nos en alguna ocasió com aquests deixebles de la barca. Moltes vegades estem desanimats i desesperançats. Ens sentim ofegats en un mar de preocupacions. Ens pot semblar que Déu es desentén de nosaltres. No obstant això, l'Evangeli vol transmetre'ns el missatge que, encara que sembli adormit, Jesús no deixa de cuidar-nos. Ell ens allibera de les nostres pors i ens condueix a bon port. Ens ho diu Santa Teresa de Jesús en una de les seves cartes amb aquestes precioses paraules. Encara que dormi al mar, fa aturar els vents quan creix la tempesta. Benvolguts germans i germanes, Jesús és l'àncora de la nostra fe. Cap tempesta podrà mai separar-nos del seu amor. Demanem a Maria que ens animi a viure amb alegria el missatge de Jesús i a romandre units a ell, que mai abandona la barca que és l'Església.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.